Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Elon Musk es fa enrere i anuncia finalment que no comprarà Twitter. El propietari de Tesla ha fet arribar fa només uns minuts una carta a la direcció de la companyia tecnològica de Twitter per comunicar-los que retira l'oferta de 44.000 milions de dòlars que va presentar el mes d'abril per fer-se amb el control d'aquesta xarxa social. Musk assegura que Twitter no ha complert amb les seves obligacions contractuals. De fet, fa unes setmanes, l'home més ric del món ja va anunciar que paralitzava l'operació fins que Twitter quantifiqués el nombre de perfils falsos oberts en aquesta xarxa social. La retirada de Musk i de la seva oferta podria provocar una batalla judicial amb la direcció de Twitter i amb els accionistes d'aquesta companyia. De fet, les accions de Twitter ja han caigut més d'un 6% des de l'anunci de la retirada. Més qüestions en format breu. El govern espanyol es compromet per escrit a acabar amb la judicialització del conflicte polític a Catalunya en un document marc que permetrà que els presidents Aragonès i Sánchez es reuneixin a la Moncloa divendres de la setmana vinent. El govern català condiciona la normalització de relacions i el rellançament de la taula de diàleg als avenços per acabar amb la repressió i per restablir les confiances trencades pel Catalan Gate. Malestar a la Vall d'Aran perquè la nova llei del català a les escoles del govern, aprovada el juny, no considera l'aranès com a llengua vehicular. Els centres educatius i el Consell General d'Aran ho viuen com un atac directe a la llengua pròpia del territori i exigeixen al Parlament que modifiqui la llei. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Era Val d'Aran vol seguir a guanyar la llengua pròpia que li permet mantenir una institució que el que garantitza és la gestió de la proximitat en sa. Català, un de 38 milions d'euros de polítiques lingüístiques, l'aranès amb 100.000 euros d'Aran. Per tant, això no és acceptable. He arribat el moment ja de que es causes canvien.
La síndica d'Aran també ha avançat que s'estan estudiant altres accions per protegir així l'aranès i no descarta presentar un recurs al Constitucional. El Japó, l'autor confés del magnicidi de l'exprimer ministre del país, explica a la policia que no tenia un ressentiment polític contra Shinzo Abe. Les autoritats investiguen si ha actuat sol. El detingut ha disparat dos trets per l'esquena a l'expresident mentre feia un míting electoral. I a Espanya, a Madrid, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha presentat Sumar, el seu nou projecte polític davant de 5.000 persones. La titular de treball del govern espanyol s'ha postulat per liderar aquest projecte a l'espera de decidir si serà candidat a la Moncloa a les pròximes eleccions generals previstes per l'any vinent.
En ese movimiento ciudadano que arranca hoy, soy una pieza más. El protagonismo es vuestro, es de todas nosotras, y si vosotros queréis, yo me sumo.
Aquest divendres s'ha fet pública la cara del primer europeu. S'ha presentat al jaciment de Tapuerca, Burgos, aquest fòssil format per un fragment d'un maxil·lar superior i una galta. Aquestes restes es calcula que podrien tenir 1,4 milions d'anys d'antiguitat. Tot una troballa perquè fins ara no es tenia cap evidència consistent de la presència humana a Europa en una època tan antiga. Un dels codirectors del jaciment de Tapuerca, Eudal Carbonell, explica que es tracta del descobriment més important que s'ha fet en aquest jaciment perquè costa trobar maxil·lars i perquè costa saber com era la cara d'aquests primers europeus. Davant d'aquesta informació valuosa, feia aquestes declaracions a Catalunya Informació.
Perquè la cara probablement sigui l'element més significatiu que tenim els humans i els animals i la forma d'expressió. Trobar un peu és molt important, però està clar que un peu i una cara són molt diferents, un craneal o un postcraneal, perquè en el crani hi ha les emocions, hi ha la feina, hi ha la forma, hi ha la psicologia, hi ha moltíssima informació.
I esports amb David Ubac.
Aquest divendres ha estat dia de moviments de mercat confirmats al Barça i a l'Espanyol. El club blaurà ha anunciat que Clement Lenglet marxa cedit al Tottenham, sense opció de compra per als anglesos. Mentrestant, l'Espanyol rep el migcentre brasiler Vinícius Sousa, cedit pel Lommel belga, sense opció de compra per als blanquiblaus. Miguelón s'ha absentat a l'entrenament d'aquest divendres i tot indica que el lateral dret està a prop de tancar la seva sortida a préstec a l'Oviedo. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina ha debutat amb victòria en l'Eurocopa d'Anglaterra. El combinat espanyol ha superat per 4-1 Finlàndia amb gols de les jugadores del Barça, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Mariona Caldentey. Tadej Pogacar ha reformat el mallot groc de líder al Tour de França en guanyar la seva segona etapa consecutiva. Pogacar s'ha imposat en la setena etapa en final en pujada a la Planche de Bellsfields i ara avantatge de 35 segons Jonas Vingegaard en la general. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Novak Djokovic ha superat les semifinals en derrotar en 4 sets Cameron Norrie i en la final s'enfrontarà a Nick Kyrgios. I afegim que en bàsquet el Girona ha confirmat que Ito García Reneses serà el nou entrenador de l'equip en l'estrena a l'ACB.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Soc l'Estel Soler i tinc dos fills que ens semblen quatre. Us sona?
Soc en Quico Sallés i els meus fills em busquen la ruïna.
Soc la Txell Bonet. Cada dia és com tornar a viure-ho tot per primer cop.
Soc en Cesc i no puc dormir.
Soc la Mont Mas.
I jo, la Rebecca Jean Moon.
I si voleu saber com acaba aquesta història...
Aquesta història no s'acaba mai.
La criança pot ser hardcore, molt dura, trepidant i divertida.
Soc en Pau Guillemet i faig de pare 24/7.
Kids XS, dissabtes d'una a dues del migdia amb Txell Bonet i Pau Guillemet.
David Khalifa és conegut com The Hungry Tourist, el turista famolenc.
I just came back from Els Casals.
Acabo d'arribar dels Casals, un restaurant que he visitat els últims 10 anys. Per mi és el lloc més feliç del món.
La seva professió consisteix en viatjar pel món i menjar als millors restaurants. És l'home envejat per tothom.
This is my life.
Aquesta és la meva vida. Viatjo pel menjar i per la gent. Ara som 13 persones del grup, tots ells eren desconeguts, i després d'una nit als Casals ja són grans amics. Aquest és el gran poder del menjar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés.
Estic una mica gran ja per posar-me tonto recordant el dia de Nadal de l'any 2016, quan va morir als 53 anys el músic que la Sílvia ha triat per obrir la finestra indiscreta d'avui. George Michael, tot i que molta gent insisteix a escriure'l com Michael George, que també estaria molt bé, no? Un home etern. Georgios Kyriakos Panayiotou era el seu nom, perquè era d'origen xipriota, com Zorba el grec. Tothom diu Zorba el grec, i de grec re. Era xipriota, però total. I això sí, va viure sobretot a Londres. I la cançó és Playing for Time. Keeping score, I guess somewhere along the way. La cançó del 1990, triada per la Sílvia, que el Fausto li ha posat els pèls de punta immediatament.
Però l'ha de triar tot, la Sílvia?
O... No, vale. Perdona, no. Vale. Només vens una vegada de tant en tant, no te n'enteres del que passa els altres dies. No.
Clar que no.
No és l'única, eh? Bé, himne dolorós, popero, sobre les injustícies socials, que va desconnectar absolutament amb els fans, però ell no va voler no imprimir aquesta cançó, gens de glamour, ni fetichisme pels fans, ni de res, perquè... Ell volia que per una vegada tenir un tema amb consciència, per entendre'ns, i fins i tot va fer un videoclip on ell no sortia per vendre, per entendre'ns, no? Era de Michael Borofsky, i era molt abstracte, era una cosa raríssima, una cosa que no té res a veure ni amb el 1990, ni amb Michael George volia dir George Michael, ni per descomptat amb la pel·lícula del 2002 que recordem avui obrint la finestra indiscreta.
Puedo darte las matrículas de los 6 coches que hay aparcados fuera. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber eso y no quién soy?
Es un duro. Doug Liman, o és un Tony Gilroy al guió, o és un Robert Ludlum a la novel·la.
A les novel·les.
O és un Matt Damon, Clive Owen i Franca Potente en les nostres vides. A veure, Alfons, aquí present, però absent, perquè l'Alfons Fausto el tenim atacat de bitxo.
Atacat de bitxo?
I entrant des de casa seva en aquests moments, aquesta veu gloriosa de l'Alfons, a veure com sona...
Home, doncs sona una mica del més enllà, ara mateix. Però
sí, una mica George Michael, el dia que va morir.
Sí.
Home, a veure, per favor, no, que no facis cinema de terror, que ja en parlarem després, de no, però no fotem, eh? A veure, pregunta del milió de dòlars que he de fer el Fausto i l'Alfons. I baralleu-vos a veure qui la respon. El director de Swingers, Go, Jumper, Caza a l'espia, El filo del mañana, Barry Seal i Confinado, a qui han fluït en els 20 anys següents de l'existència del caso Bourne?
Jo és que sóc molt fan del Doug Liman, però bueno, no se parla tot, Alfons.
No, a veure, la vam triar 2002 perquè justament fa 20 anys i perquè realment jo crec, Fausto, que és la pel·lícula que ha marcat la tendència del cinema d'acció del segle XXI.
Sí, però va tenir moltíssims problemes i els productors li van refer gairebé mitja pel·lícula. Perquè ell volia fer una pel·lícula més de l'estil dels thrillers dels anys 70. Tota l'escena de la granja, quan està el Cliff Owen i va a intentar acabar amb el Bourne, que és una pel·lícula típica dels anys 70, gairebé... francesa o del Michael Winner. Tot això, als productors no els hi va agradar tot això.
L'horrorós van... Michael Winner!
Sisplau, un respecte al Michael Winner. Un gran respecte al Michael Winner.
No, avui los crec que... Los últimos juegos prohibidos, encara.
Los últimos juegos prohibidos és una meravella. És millor que... És millor que Innocence.
Retira't una mica del micro, perquè sembla que l'estàs escupint directament.
Clar, és que em provoques.
Un moment, retirem el micro...
Però és que em provoques.
Un moment d'emoció i d'acció, perquè entre que l'Alfons parla des d'allà com parla, i tu que m'estàs atacant de mala manera.
M'estàs provocant amb Michael Winner.
No, m'estàs provocant tu a mi amb Michael Winner.
Tu m'estàs provocant, Scorpio.
Tu m'estàs provocant. Home, no et preocupis. Pren-te la teva beguda tranquil·lament, que jo el mano, però molt poc, aquí. L'important ets tu. I tu, al fons, de veritat, O sigui que... No, ha quedat clar, eh? Homenatge claríssim a Doug Liman i al seu caso Bourne. Al moment que comencem la finestra indiscreta i, per tant, ja hem fet els homenatges i només ens queda l'últim. Perquè la setmana que ve s'acaba la temporada, amigues i amics. Oh. I haurem de dir la última pel·lícula i la última cançó que recordarem pensant en aquests 35 anys d'existència de la finestra indiscreta que hem celebrat amb aquella alegria que ens caracteritza al llarg de tota la temporada.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I el Miguel ens diu, fa temps que volia felicitar-vos per la sintonia del programa. El tema del Mosquetero, això que sentiu, una bona banda sonora per una pel·lícula normaleta.
Ah, Peter Hyams, també.
No estava mal.
I a estava rodada amb llum natural.
D'un bon compositor, David Arnold, que va començar molt fort amb grans bandes sonores com Stargate, ID4, Los Últimos Guerreros, James Bond, etc. I que a mi em recorda una mica John Barry a la música de l'Agent 007. I que des del 2010 es dedica als temes principals de sèries de televisió o a films que pràcticament només fa el tema principal. Una llàstima. Sí, Miguel, gràcies per celebrar també la nostra careta musical. Continuem endavant i continuem a Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, no m'agrada, Michael Winner, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez i Víctor Rodríguez. I tots els altres que avui no hi són, Marta Armengó, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Violeta Covatxis, Alba Laguna, Guillem Marí, Carles Romero, Lista Piol, Pere Vall, Núria Vidal, la companyia de la finestra indiscreta. Dues hores de cinema i després l'audiovisual avui amb músics anglesos. Cada setmana aprofitem la desaparició d'algun personatge o alguna notícia que ens permeti omplir els espais musicals del programa que no tenen una altra justificació amb la música d'algú com són els Aha. I és que l'estrena del documental Aha, la pel·lícula, m'ha permès descobrir que són més vells que la finestra indiscreta. 5 anys més vells que nosaltres, perquè van començar el 1982. Són uns veteranos i són uns abueletes totals. I mira que la música aquesta encara la posarien a la discoteca i la gent encara la ballaria, no?
Jo la ballaria.
Tu la ballaries? Clar
que sí.
Eres molt noruego, també tu, com Morten, Paul i Magnus?
Sí, aquesta costa sueca, noruega, o sigui, Abba, Ha...
No comentarem la pel·lícula, la veritat. És que no l'has vista?
El documental, sí.
L'has vist, el documental? Sí. Hosti, Fausto, de veritat, és que és insuportable.
Clar.
O sigui, bueno, i no està bé, està bé.
No és el de Locomia que estan fent a les plataformes, que podria haver estat, però està bé a la gent que els agrada Ha i que vulguin descobrir una miqueta més coses que no sabien, però la resta és tot molt, molt conegut. Però no, bueno... És una pel·li al servei dels fans.
Que serveixi pels fans i que agraïm moltíssim als fans de La Finestra Indiscreta que encara ens estan enviant correus sobre la festa que vam fer l'altre dia per celebrar els 35 anys a la Filmoteca amb la projecció de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock. Així, a tall d'exemple, el Llorenç, vaig ser a la Filmoteca, va ser un plaer participar en una festa que celebrava tres coses molt importants, la cultura, el cinema i la ràdio. O el francès que diu, quina meravella veure La Finestra Indiscreta en pantalla gran i veure-us a tots vosaltres allà. És una pel·li tan visual, en el fons, els diàlegs són força banals. Ara, aquelles imatges, aquell petó, aquell cigar a la foscor, aquella mirada enamorada de Stewart, ha estat mai la Grace Kelly tan guapa com a La Finestra Indiscreta? O el que diu el Carles. M'encanten i em fan riure molt les animalades que diu l'Àlex, per exemple, del Michael Winner, o de que Star Wars és una caca. La ironia dels col·laboradors com el Fernández.
Gràcies.
Els coneixements de l'Alfons i sobretot les recomanacions que enriqueixen la nostra vida com El marido de la peluquera, El senyor de les mosques, mira, Peter Brook, que acaba de palmar. Europa i tantes altres que mai no hauríem vist si no fos pel programa que escolto des dels 15 anys i ara tinc 40 i pico. Això no es diu, home, que ens poses a tots així en evidència, no, per l'amor de Déu. Però moltes gràcies d'estimar-nos tantíssim.
Sí.
I de tenir-los, a més, podem dir, la confiança de reconèixer que les vostres pel·lícules favorites són Los Santos Inocentes o Baraka.
Soltarás los pavos y rascarás los aseladeros. Que si no, no hay Dios que aguante con ese olor. ¡Qué peste! Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio.
A mandar, don Pedro, para eso estamos. ¿Alguna cosa más, don Pedro?
Esto es cosa aparte, regular. En realidad son cosas para tratar entre mujeres, pero...
Usted dirá, don Pedro.
Me refiero a la niña, regular. Que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora. Que bien mirado ella está, cobarde para las cosas del hogar.
Durant un segon m'he pensat que li estava dient que havia que posar-li una mano a la niña.
També
devia passar en aquella època,
no,
eh? Segur,
sí.
Eh? Bé, és el Xavier que diu, afegeixo a la meva llista de pel·lis espanyoles favorites de tots els temps, Los Santos Inocentes, que em la vaig deixar l'altre dia, la vaig tornar a revisar i és com si veiessis una secció de bondage. La Domina...
Bondage.
La Domina, que són els terratinents, i l'esclau, que és l'Alfredo Landa. Quina manera d'humiliar. Hi ha dues escenes que posen els pèls de punta. L'escena de les firmes de la família i Alfredo Landa arrastrant-se pel terra buscant perdius mortes. Paco Rabal es mereixia el premi en solitari a Canes, a pesar que Landa també està bé, però no supera Rabal.
Però va salir en revés. Van premiar a l'Alfredo Landa i Pilar Miró va insistir que premiessin el Rabal.
Exacte, total. Sí, sí. Els van tenir agafats a un armari perquè
un armari,
no es descobrís que no es descobrís que havien tornat al festival. Diu, i volia afegir una altra escena. El senyorito Iván, Juan Diego, per dirigir-se a Landa li va dient maricón tota l'estona. Si no li diu 40 vegades, no li diu cap. Déu-n'hi-do, per cert, Juan Diego també està molt bé i molt creïble. Cert, veritat. I Baraka, per què Baraka? Doncs perquè lo xic de Feliciano, que és un senyor o noi que ens escriu, diu que aquesta és la pel·lícula de la seva vida del 1992, de Ron Fricke, amb aquesta música de Michael Stirs, una de les pel·lícules que marquen més, diu. De fet, és la pel·lícula que em va empènyer a viatjar i descobrir altres cultures i països i a afiançar el meu compromís amb el planeta sense oblidar la protecció de la diversitat humana.
Jo és que em vaig avorrir tant amb Baraka, Koyanis Katsi, Powat Katsi. Em vaig avorrir tant en la seva època.
Però,
que no
home,
però
home, ara me l'estàs fent patir?
Bueno, és el que hi ha.
És el que t'he fet patir jo abans, no? És la teva revenja, oi?
No, perquè la faria amb tu, no la aquest pobre
sí,
senyor
de
que li agrada Baraka.
Doncs sense res més, us avancem. De què anirà avui La Finestra Indiscreta? Yeah.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana Harrison Ford contra la marabunta.
I'm Indiana Jones.
Thor ataca Peter Brook.
What the hell's it about?
Lightyear s'embolica amb Sylvie Andrés.
Yeah, no, no, no.
I a la rereguàrdia, Jordan Peele. La seva nova història de terror guanyarà l'Oscar 2022.
All right.
Paraula de Francesc Garriga.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina. Yeah!
I això que té a veure en aquests moments amb el que havíem previst, que és Harrison Ford, doncs senzillament Bruce Willis. Bruce Willis fotent-li canya al món rockero perquè Bruce Willis canta i canta molt
Bruno,
bé.
Bruno.
Home, i tant, no.
Bruno es deia quan cantava.
Clar, és preciós, és magnífic. Mira, sembla una pel·lícula d'aquelles de... Com es diu, el Sacha Baron Cohen?
Sí.
Més o menys, més o menys, més o menys, més o menys. Això em serveix ja per començar a avançar-vos que aquest estiu desapareixerà la finestra indiscreta, com sempre, però arribarà el programa d'estiu que fem i que en aquest cas es diu Galàxia Euterpa. I què serà aquest programa? Només un festival d'actuacions. Actors i actrius de cinema que no s'han guanyat la vida com a cantants, però que en un moment donat ens han volgut demostrar les seves qualitats canores. I, per tant, Bruce Willis serà un, però vindran la intamarata. I no us podeu arribar a imaginar
qui?
La gent que ha arribat a cantar i que vindrà a compartir estiu amb vosaltres nits de dissabte i de diumenge a les 10 del vespre. Una cita amb Galàxia Euterpa.
Si Jeff Bezos es va gastar una fortuna pel caprici de passar 11 minuts a la Lluna, la finestra indiscreta t'ofereix el luxe de viatjar més enllà de les estrelles i cantar amb elles.
Galàxia Euterpa. A Catalunya Ràdio, aquest estiu les nits de dissabte i diumenge són galàctiques amb Àlex Borina.
Fins a l'infinit. Tinc la butxaca plena d'estrelles i un coet amb tota la música de la finestra per volar fins a l'infinit.
Galàxia Euterpa. Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit. Una simfonia sideral a cau d'orella.
Un momentet encara de Haas i bàsicament per al fons fer-li una d'aquelles preguntes que els oients li fan directament al Fausto Fernández. Jo no vull saber res. O sigui...
Quina nit més divertida ja, tenim avui.
Sí. Diu, aprofitant que estic veient tots els Jurassic Worlds, voldria reivindicar la pel·li, diu l'oient, Cavernícola, del Ringo Starr, que acabo de veure plena d'imaginació. El millor són els monstres prehistòrics amb un look molt kitsch de l'època dels 60, jo diria...
No,
anterior i tot, no?
Del 80.
Dels 80, més aviat, no?
1980, crec.
Ringo Starr, de tot el grup dels Beatles, és el que tenia millor la vena d'actor. Aquí està estel·lar. D'acord, Fausto Fernández?
Sí, a més estava amb la Bàrbara Bach i la pel·li és una burrada, o sigui, és una pel·li plena de gags i això és com una pel·li del Mel Brooks a la prehistòria. I hi ha molts gags que després van sortir a d'altres pel·lícules. I el que parla de les criatures i dels efectes especials és tot molt, molt Harryhausen, però de rebaixes. I té aquest encant, també, que ja no trobes a les
coses. Com els pitjors
Godzilles.
Sí, clar, sí.
No,
per cert, Barbara Bach tornarà a sortir avui a la finestra indiscreta perquè sí. Hi ha un aniversari que la involucra.
Que és la dona del
Ringo Starr, clar. Senyores i senyors, ells encara?
Sí.
Encara aguanten?
Aguanten.
Déu-n'hi-do. Felicitats, Ringo. Felicitats, Bàrbara. I, per cert, m'encanten els dos Bachs. Joan Sebastian Bach i Jacques Offen Bach. O sigui, dit queda, i anem al tema que ens importa més ara mateix.
My original audition. Oh, I'm not sure I'm ready for this. All right, and here we go.
Am I blocking him if I just speak?
No.
Oh. Harrison's so considerate. Look at that haircut.
Sembla broma, eh?, perquè la música és de Han Solo, però, però la pel·lícula que no surt el Harrison Ford. O sigui, poca conya. Alfons,
digues.
Dimecres fa 80 anys, Harrison Ford acaba d'anunciar John Williams, que també es retira, diu, del cinema, però a banda d'un Indiana Jones sense títol, que falta un any per la seva estrena ben bé, i ha anunciat dos treballs per televisió, 1923, i una cosa que es diu Shrinking. Sí, què passa aquí?
Sembla ser que ell vol que Indiana sigui la seva última pel·lícula i que després es dedicarà a fer sèries només. 1923 és un altre spin-off de Yellowstone, que és una sèrie que el Foster també ens agrada moltíssim i que moltíssim. Ara es dediquen a fer spin-offs de com es va arribar al moment actual de Yellowstone. Van començar en 1883 i ara amb Harrison Ford i Helen Mirren faran aquest 1923, que vaja, jo tinc unes ganes, Fausto, que no vegis.
I clar, Sam Elliott, Kevin Costner i ara Harrison Ford.
Indiana Jones sense títol encara, però ja sabem que amb Mads Mikkelsen, amb Antonio Banderas i en Toby Jones, dirigida per James Mangold. O sigui, fan l'últim Indiana Jones i no el dirigeix Spielberg. Com s'atreveixen? Això és un crim de l'ésser humanitat, directament. Sort que hem aconseguit una tecla de Harrison Ford sobre la cinquena d'Indiana Jones.
Steven is doing some work on the script.
Steven està fent algun retoc al guió. Jo estic encantat de tenir l'oportunitat de tornar a fer d'Indiana Jones una altra vegada. Per la gent que disfrutarà de la pel·lícula, han de saber que som realment companys. M'agrada treballar amb Steven i amb George Lucas.
Això ja ho sabíem, sí, senyores i senyors. Alfons, gràcies per aquesta tecla extraordinària, inèdita i importantíssima de Harrison Ford, eh?
De res. Cada final de temporada tenim el mateix drama. Cada 10 anys tenim, no? És a dir, els 50 i 70 anys de Harrison Ford ara ja són els 60-80. I quan arribem als 45 anys de la finestra, celebrarem els 70 i els 90 de Harrison Ford. A veure si arribem tots per explicar-ho, vaja.
Doncs mira, claríssimament, eh? Perquè mira, tenia 35 anys quan Star Wars, 40 Blade Runner, 45 anys a La Costa de los Mosquitos, 50 anys a Juego de Patriotas, 55 anys a Air Force One, 60 anys a K-19, el 65 aquell any no va fer cap pel·lícula, el 70 aquell any tampoc no va fer cap pel·lícula, el 75 Blade Runner 2049, i si es retira, i ara vull un comentari sucós del Fausto, eh? Queda un germà que es diu Terence Ford, que també fa pel·lícules, i jo penso, acabarà fent una pel·lícula que es dirà Todos los hermanos eran agentes.
Oh, una pel·li d'Alberto de Martino. Ja tornem a estar en connexió, en sintonia.
Interpretada per qui?
Interpretada per com està Neil Connery.
El germà de Sean Connery. Que va aprofitar per colar-se en la història de James Bond i fer una cosa semblant, però molt ridícula, per cert, que va morir fa poc,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, ràpidament, què és el millor que ha fet, al fons, Harrison Ford, i el pitjor per tu?
A veure, com a pel·lícula, com a actor, com què?
Com el vulguis, com a interpretació, com tot, clar.
Com a interpretació m'hauré de quedar amb les dues pel·lícules del Peter Weir, no? De Único Testigo i La Costa de los Mosquitos, i com a pel·lícules Blade Runner i la trilogia original d'Indiana Jones, per mi.
No ha dit les dolentes, per això, eh? I tu, Fausto?
No, clar, és que és Indiana Jones i és Deckard, de Blade Runner, però també és un actor que va arriscar molt fent La Costa de los Mosquitos, que és una pel·lícula que destruïa la imatge que tenia ell al cinema. Però a mi una pel·lícula que m'agrada també moltíssim, una interpretació del Harrison Ford que m'agrada molt, que és Frenético, del Roman Polanski.
Doncs a mi el que va fer més gràcia és descobrir-lo a Ladrón y Amante, Luz quiere decir amor i Zabriskie Point.
A Ladrón y Amante entrava per llorar un telegrama.
Doncs ja està. Home, Apocalypse Now també sortia 3 minuts, per entendre, ni arribava.
I American Graffiti també.
Jo compro La Calle de Dios, que és la que a ell menys li agrada.
Hyams, no? Peter Hyams. Clar,
és que a ell és la que menys li agrada, i per tant, com que està tan imbècil aquest tio, jo és la que més m'agrada, no?
Saps quina és la que més l'agrada, que em va dir? Hollywood Departamento de Homicidio.
Doncs a mi m'encanta el Rabino i el Pistolero.
De Robert Aldrich. No,
m'has deixat Fausto al·lucinat.
Sí, 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 no, que li vas preguntar i em va dir que era una de les seves pel·lis favorites.
Ara nosaltres li fem un little homage.
Un nuevo clima. Facilidades de...
No nos avisan contra los asesinos en el periódico. Esa era mi profesión. Ex-policía. Ex-Blade Runner.
Han Solo. Soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan.
Cierto, siempre que sea una nave rápida.
¿Una nave rápida? ¿No habéis oído hablar del Halcón Milenario?
¡Jones! Voy a volar el arca, René. Tu insistencia me sorprende incluso a mí. Darás mal nombre a los mercenarios.
¿Entiende de carpintería?
Sí.
Dice que usted podría ayudar a Zuka a construir su establo.
Yo tengo su maleta y usted tiene la maleta de mi mujer. Esta mañana usted dejó la maleta de mi mujer.
Lo siento, no puedo recuperarla.
Lo que intentas decir, sea lo que sea, convierte mi respuesta en obsoleta, creo.
Hola, vieja amiga. No se debe llorar cuando se tienen los ojos de ese color.
Estás bien, estás herido.
Estuve perdido en un tiempo, pero creo que ya me he encontrado. aunque ojalá tus ojos no fueran de ese color.
Aquesta és la música de John Barry per la Hanover
calle,
Street.
Calle de la Dios.
La Calle de la Dios, la pel·lícula que menys li agrada a Harrison Ford.
Però no
hem
dit les pitjors pel·lis de Harrison Ford.
Sabrina i sus amores.
No, no.
Riu l'Alfons.
Sí, perquè a mi m'agrada.
Desmontant a Harry, no la deja. A propósito de Henry. De Henry, aquesta és molt dolenta.
Sí, i Presunto Inocente.
Oh, aquesta és dolentíssima.
Ah, a mi m'encanta.
Algú va escriure, és l'únic que fot un clau sense treure's els calçotets negres.
No, per favor, aquestes coses no s'han de dir.
Això ho vas escriure tu.
Sí, és veritat, veritat. Però com pots recordar-te d'això?
Com vols que no me'n recordi d'aquestes coses?
No puc suportar-ho. Jo no me'n recordo i ara es recorda ell.
Jo era una persona normal, però quan llegia les teves crítiques...
Tremendo. És com el Jordi Valle. És tremendo. Diguis el que diguis, ell ho recorda. En fi... Espero que no aparegui a cap nova versió de Copland, Lobezno o Logan, que faci gens mango a la partida d'ara. Però la notícia és aquesta. Harrison Ford dimecres farà 80 anys i aquesta música és tan maca. Puja-la un moment, sisplau. Ja no hi ha compositors com John Barry, definitivament. Quina pena. Però hem de seguir endavant i, per tant, separador i coet en l'aire.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20. Goodbye, good goody girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie now. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Ah, gateta grisa.
Ah. I què diu la gateta grisa?
Doncs que comencem amb el que podríem dir que és una de les notícies bomba de la setmana. T'agrada aquesta expectativa, Fausto? James Cameron diu que no té clar si dirigirà Avatar 4 i 5.
Massa ric.
No. Jo és que em vaig quedar en que la que ha dirigit ja durava 3 hores i ja m'he quedat allà.
Per mi que no dirigeixi cap més
no
en la seva vida.
No t'agrada Avatar?
No, és una pel·lícula horrible, és lletjíssima. Alfons, estàs d'acord?
Estic d'acord. Mira, normalment no ho estaríem i en aquest cas ho estic, i si pot no fer 4 i 5 parts d'Avatar, millor, perquè, a veure, els barrufets aquests acabaran cansant-nos.
Tenim quòrum! What's new, pussycat?
Taron Egerton, al Elton John al cinema, es veu que podria ser el nou Lobezno.
No, però que no havia de ser, que no havia de ser Harrison Ford, el nou Lobezno.
Ah, ostres, però un Harrison Ford amb 80
Lobezno,
anys.
No, el Yayo Lobezno no.
Seria encantador, Fausto.
A veure, s'ha reunit amb el Kevin Feige i ho ha demanat
podria,
oficialment.
Podria ser, eh?
Clar, una altra cosa és, veurem si li fan cas, no? Però bé.
I l'actor d'Elvis serà el nou Logan? What's new, pussycat?
I Santiago Segura aquesta setmana ha explicat que ell ja té l'argument per al nou Torrente 6, si hi ha un Torrente 6.
José Luis Torrente, es dirà.
Sí, el presidente del gobierno, eh? I amb un partit que vindria a ser una cosa com Tox, no sé si us... O Rocks,
ja
no
demanat,
sé si us sona
ja has demanat un paper com a fan de Tox a la pel·lícula? Sí? Sí? L'has demanat?
Sí.
Surts a la que estrenen aviat?
No surt?
Ai,
Fausto, tu et reserves per les coses bones, per Torrente, no per Pablo Masqueu 3.
Bueno, però jo inauguraré Sant Sebastià amb Modelo 77, que sí que surto allà. O sigui.
Perdona? Sí, estàs fent un spoiler al festival
sí
de Sant Sebastià.
És la
ningú
notícia,
anunciat...
dels catets.
Fausto, porta'ns una així cada setmana, eh? Poca conya, anirà al fons, però... What's new,
pussycat? Whoa! Tom Cruise no només ha salvat el cinema amb Top Gun Maverick, sinó que s'ha embutxacat alerta amics 100 milions de dòlars. El tio és llest, ho reconec.
Molt.
Això queda per tu, Alfons, eh?
No sé. La veritat és que no sé quant té temps de gaudir dels
de
diners, perquè sempre està saltant amb paracaigudes i coses d'aquestes. Però
bé,
en algun moment el pla de jubilació ja el té fet, això segur, eh?
Seguríssim. What's new, pussycat? Whoa! I l'esperadíssima adaptació de Stephen King, El Talisman, serà de Netflix.
Amb els germans sí. Duffer, sí?
Efectivament, els creadors de Stranger Things, i jo crec, Fausto, que una de les poquíssimes obres de Stephen King que encara no han trobat la manera d'adaptar, i vaja, jo tinc molta curiositat.
No, i ja m'està seqüela, que l'hem publicat fa un parell d'anys.
Bé, sí. Jo recordo els anys aquells en què a mi serien un gran èxit comercial. Mira, ara parlarem de James Caan d'aquí una estona, perquè també, ja sabeu, que ahir va morir. O sigui que un respecte a l'actor i un respecte a Netflix, sí, clar, també l'hem de tenir. Sí o no, eh? Bueno, Alfons, aguanta una mica, que ara mateix ens anem als Estats Units, company.
La febre puja, va.
Què és un milagro malo? ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo?
Dobladíssim, Daniel Kaluuya i també els altres personatges de la pel·lícula en el tràiler espanyol de la pel·lícula Nob. Ara parlarem d'aquest títol i de les expectatives que té aquest nou film de Jordan Peele, recordeu, director d'aquest Out, Déjame Salir, i d'As, Nosaltres. O sigui que, Alfons, vas ser tu, en realitat, el que et vas posar molt nerviós veient que arribava la pel·lícula americana. Quina intuïció tenies de que podia ser tan interessant?
Bé, perquè la veritat és que en el tràiler no es pot esbrinar gran cosa, no han desvetllat massa res de l'argument, no? Això, el Jordan Peele, em recordo una mica el Shyamalan dels inicis, no? Que realment cada pel·lícula era com un evento, no? A veure què ens portarà, i perquè ja sona pels Oscars i sona de recaptacions boges i bé, necessitem saber tot això abans de marxar.
I és això el que ens ha dut a tornar a demanar-li al Francesc Garriga que ens faci la darrera col·laboració a la Finestra Indiscreta d'aquesta temporada. Francesc Garriga, hola, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, molt bé. Escolta, estem a punt de tancar la temporada, o sigui que és la darrera oportunitat, no hem fet moltes, però m'agradaria molt saber si tens la predisposició d'ànim i l'alegria de voler fer més Finestres Indiscretes l'any que ve, si tot va bé.
Home, per favor, i tant.
Quin disgust que ens donaria si ara diguessis, m'ho estaré pensant tot l'estiu.
No, perquè a més m'he tret un carnet que puc anar al cine tantes vegades com vulgui.
Ah, oh.
Sense pagar, és a dir, pago el carnet, però llavors hi puc anar il·limitadament, per tant, és molt fàcil ara col·laborar amb vosaltres, però les puc veure totes.
Has d'anar que 3 o 4 vegades a la setmana, com a mínim, company, no, si no serà imperdonable. En fi, escolta'm, tu explica'ns per què aquesta nova pel·lícula de Jordan Peele es diu Nope. Què vol dir això de Nope?
Això de Nope ho ha explicat ell. Nope és la manera que els americans, quan diuen que no alguna cosa en llenguatge col·loquial, en comptes de dir no, diuen nope. I Jordan Peele volia traslladar la sensació de por de quan algú té molta por a una sala de cinema que diu no. Doncs aquest nope, amb exclamació, com dient no, perquè ell el que vol traslladar és que vol que la gent doncs tingui aquesta sensació de por, de què està passant, de sorpresa, d'espant, quan vegin aquesta pel·lícula.
Fixa't que hi ha hagut alguna persona que ha dit que és un acrònim de Not of Planet Earth.
Sí, això circulava, però ell ho ha desmentit i diu que no és un acrònim, que és simplement una exclamació del que ell vol generar amb aquesta pel·lícula.
Per això li han posat els signes d'exclamació, precisament, al títol espanyol de la pel·lícula. Que, al fons, crec que no s'estrena com s'havia anunciat el 22 de juliol a Espanya.
No, en teoria arribarà el 19 d'agost, i per això, com encara queda una miqueta, doncs volíem saber abans de marxar, no?, què podíem esperar d'aquesta pel·lícula, que serà una de les poques grans estrenes de l'agost, vaja.
Bueno, considerant els preàmbuls que ens havia donat el Jordan Peele, no?, la història d'aquell noi negre convidat per blancs i que acaba en un infern mundial en la pel·lícula Get Out, i la dels visitants estranys a unes vacances a la platja de Nosaltres, què sembla que és? Perquè és una mica misteri, Nope, eh?
Sí, sí, és molt misteriosa. De fet, aquí fa moltes setmanes que estem veient tràilers al cinema. Crec que van començar-los a emetre a finals d'abril. Per tant, hem vist ja diverses versions. Jo cada vegada que he anat al cine, el tràiler d'aquesta pel·lícula no ha faltat. I els primers dies sempre era el mateix, i crec que l'última vegada ja el van canviar una mica. I, de fet, he llegit alguna crítica dient estalvieu-vos segons quin tràiler.
Perquè comencen a desvetllar massa coses. Spoiler, sí, spoiler!
Bé, diu, clar, la gràcia d'aquesta pel·lícula, en part, és no saber què et trobaràs. I un dels últims tràilers
ja explica moltes coses, i llavors, doncs, home, treu, segur que la pel·lícula està molt bé, però et treu una mica de gràcia. Però sí que hi ha molt rebombor i molta sensació de ai, què serà aquesta pel·lícula. Molta gent la compara una mica com si fos l'evolució amb gran pressupost i grans mitjans d'aquella pel·lícula dels 2000, crec que era Señales, de Night Shyamalan.
Que
la comparen una mica, no? Per aquest misteri, per aquesta presència del món extraterrestre, per un ambient rural,
sí,
que no sabem ben bé si estan aïllats o no estan aïllats, però que queda com molt apartat a tot arreu. Aquesta sensació de desemparament una miqueta, no? que pots tenir quan estàs en un lloc molt aïllat i comences a sentir sorolls i comences a sentir un vent huracanat i comences a sentir que alguna cosa està passant.
Home, el que jo he vist a les imatges que he pogut adquirir, per entendre'ns, és llums al cel,
sí,
núvols immensos, com tu deies, també vents inexplicables, gairebé, en un ranxo, una mena de ranxo, amb cavalls, gent que munta cavalls...
Sí, els cavalls tenen molta importància. De fet, en tots els tràilers, els cavalls són com una mica el fil conductor, i a la que el cavall veu que alguna cosa no està bé, els humans llavors s'adonen que alguna cosa no està bé.
I també una mica d'aquelles figures que serveixen per... que fan servir els concerts rockeros que s'inflen per dins i que tenen uns braços enormes.
Sí.
Això també ho he vist i no sé molt bé què pinten un ranxo, això, però en fi, és un dels misteris de la pel·lícula, per entendre'ns, clar. O sigui, és molt inquietant. El Jordan Peele, al fons, sempre ha dit que li ha pogut tota la vida la por a la foscor, a la mort, al silenci excessiu, allò desconegut, i jo no sé si és una mica una nova versió d'Encuentros a la tercera fase, en realitat.
Bé, mira, ell va ser el creador de la nova versió de bé, no d'Encuentros a la tercera fase, sinó en los límites de la realitat, però vaja, és un gran amant de les històries clàssiques de por i bé, jo li agraeixo perquè és això, amb Nolan, amb Shyamalan, dels pocs que encara no saps què esperar un cop planteja una pel·lícula, no? I el que no sé, Francesc, és quan diuen que serà un gran èxit, parlem d'un èxit tipus todo la vez en todas partes, per entendre'ns, és a dir, pel·lícula petita que creix molt, o no, bogeria total tipus Top Gun, vaja.
Bé, no, a veure, jo crec que quan estaria no amb Top Gun, que aquí ha estat una autèntica bogeria als Estats Units, aquesta pel·lícula, també pels temps que corren, no, de la guerra i tot plegat, doncs una pel·lícula que reforci el sentiment patriòtic ha anat molt bé, però sí que aquí estan pendents de veure si ho rebenta o no ho rebenta, és a dir, si arriba a ser top de l'any o no arriba a ser top de l'any, que triomfarà segur, que la crítica sembla que serà molt amable amb aquesta pel·lícula i que la deixarà bé, també sembla bastant assegurat, i ara falta veure si els fans, no, si els espectadors ho corroboren inflant molt la taquilla o no, però que serà èxit segur, perquè a més es considera que és la pel·lícula de l'estiu. Diuen aquí que Elvis, que és l'altra pel·lícula que ha sortit ara últimament, no acaba de ser el hit que hauria de ser, i per tant ha de ser aquesta.
Hi ha alguna, al fons, que tu creguis que li pot fer la competència?
Bé, no sé, Francesc, què opinarà. Hi ha aquesta del Brad Pitt que es diu Bullet Train, que també té pinta de que pot agradar molt. Ara s'estrena Thor. Vaja, però jo crec que a nivell de boca a orella i de...
Com a novetat, no? Com a cosa nova.
Clar, de que pot trencar els esquemes, jo crec que és la que més, segurament.
Bé, si Top Knob es produeix en realitat, el top, vull dir, bàsicament, suposo que la campanya publicitària és de ser massiva, és a dir, els programes de la televisió ja deuen parlar, deu haver cartells per tot arreu, o perquè està a punt d'arribar, no? O no, sí, o no tant?
Cartells no, de fet, cartells de pel·lícules aquí, fora dels cinemes, no se'n veuen. El que sí que ens estan bombardejant és amb el tràiler, amb anuncis a la televisió i al cinema, ja et dic. No falla cap prèvia al tràiler d'aquesta pel·lícula, i segur que ara que ens acostem a l'estrena, els late night shows de la televisió americana tindran segur que els actors principals, el director, que a més és un director que té una història molt curiosa, perquè ara el tenim molt enfocat, no, amb aquesta música de fons que ens acompanya, no, que a aquestes hores de la nit la gent a casa deu estar espantada.
Bueno, això són bandes sonores d'ell, o sigui...
Clar, per això que ens ambienten a això, però en canvi aquest senyor aquí als Estats Units es fa conegut i popular per una comèdia, una sitcom de divertida que es deia Key & Peele d'entre el 2012 i el 2015, i allà és on aquest senyor es fa famós, es fa conegut i inicia a partir d'aquesta fama i d'aquesta empenta que li dona la comèdia, doncs un nou camí com a director de cinema i com a també productor de sèries, que també ha estat important.
Escolteu, per acabar gairebé, una pregunta als dos. Si no és veritat, contradieu-me, però crec recordar que el tràiler d'aquesta pel·lícula, la primera promo o alguna cosa així, va ser estrenada en aquella festa del bàsquet que es munta no sé on, que sempre és la més grossa, que hi ha actuacions brutals a la mitja part i que sempre tothom vol col·locar el seu, el seu business.
Bé, va, crec que parles de la Super Bowl, no?
És
que
no, però no. Anaves mig bé. Van iniciar... van fer una petita primera promoció quan van començar els play-offs de la NBA amb un clip molt, molt petit i, on fins i tot Stephen Curry, que és un dels jugadors estrella i guanyador finalment de la NBA, parlava que era terriblement divertida la pel·lícula com anunci, i després a les finals de la NBA, que això va ser a principis de juny, ja va començar la campanya extensiva, ja amb tràilers més llargs i amb la promoció més potent.
Doncs sort que tenim, perquè ara sí que he trepitjat terreny que compatible, amic meu. Sort. Escolta'm, et deixem ja descansar. Al fons, només recordem que fins al 19 d'agost nosaltres acabem Finestra Indiscreta la setmana que ve, per tant, no hi serem per l'estrena, però deixem tot això a disposició dels que escolten el programa per començar a fer els seus números, estalviar i comprar l'altra de quan convingui, si els agrada el gènere. Sembla bé, Alfons?
Em sembla perfecte.
Doncs, Francesc, alimenta't bé, descansa prou, que no et maltracti molt les novetats als Estats Units.
No.
I el més...
Aprofita l'abonament aquest, que és de l'AMC, de la cadena aquesta, o de què?
De Regal, que és la cadena que té més cinemes aquí a Washington, i per $20 puc anar al cine cada dia. Si
digue-li tonto, mira que bé. Doncs això, hauries de passar-ho aquí al filtre econòmic de Catalunya Ràdio, perquè és per feina, també,
No em temptis, que els
home,
hi passo.
A veure, moltíssimes gràcies, Francesc. Una abraçada,
una abraçada molt gran. I bon estiu.
A reveure, bon estiu.
Ulls de Hepburn i Bossa Nova a la finestra de la finestra.
Incluso aisladas dan miedo.
Por donde pasan no queda más rastro de vida que la suya. Va a ser una lucha a muerte. Si yo fuera un hombre consciente, ¿qué debería hacer? ¿Luchar o huir?
Luchar hasta el fin. Los hombres como usted no huyen. Desde luego no es usted consciente. Si lo fuera, no hubiese elegido esposa por correo.
Incacha, ¿qué ocurre?
La marabunta invade las plantaciones de cacao.
Dios mío, las hormigas.
Però la música no és de les formigues.
No tenen tant de ritme.
És d'un Frank Sinatra que es punxa desesperadament i per això té el braç d'or i és una pel·lícula d'Otto Preminger, i la que va en cadira de rodes i li fa la vida impossible era...
Eleanor Parker.
Que era la que tocava el piano i li deia al Charlton Heston allò de... Vostè no sap que una dona com jo, que ha tingut un passat, és sóc com un piano, que sempre són molt millor quan
els que estan afinats.
Quan ja s'han fet servir. Ai! Centenari de Leonor Parker, que avui dia no recorda ningú, que era una mena de Patricia Neal, Erlend Dahl o Dorothy Malone.
Sí, les pelrolles de Hollywood.
I amb tres candidatures a l'Oscar, sense premi, sin remissió, en Brigada 21 i Melodia Interrumpida. Estava molt bé, aquesta actriu.
Sí.
Però saps quan m'agradava molt?
Va fer Sonrisas y Lágrimas, que no se lo perdonaré.
La baronesa, la baronesa. Sí. Scaramouche, Fort Bravo, Un rei per a quatre reines.
Fort Bravo.
Gran pel·lícula.
John Sturges, que bona que és.
La meva favorita és La gata en la terraza, estil que fue de Baby Jane, atacada per gats que la desgarraven completament. Gran paperàs d'Eleanor Parker. Molt bona actriu.
Molt
bona. Sí, senyor, mort el 2013. No, hem de seguir endavant, perquè tenim la benedicció de poder parlar d'una excel·lent pel·lícula del director Terence Davis.
Enfermedad.
Tuve una especie de colapso. Tú con los fantasmas de los soldados caídos y yo en el campo donde batallan los hombres.
Su deber es obedecer todas las órdenes.
Ante tal carnicería no puedo ordenarle nada a mi conciencia.
Stravinsky, al començament de la pel·lícula van a l'estrena a Londres de la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, en una pel·lícula on desfilen Ivor Novello, Robbie Ross, que havia estat l'amant d'Oscar Wilde, Eddie Sidwell, aquelles dones que manegaven les societies, les dones que manaven artísticament en la societat, Whistler, el pintor, Robert Graves, l'escriptor, T.A. Lawrence, surten tots en aquesta pel·lícula del Terence Davis.
I és com totes les pel·lícules de Terence Davis, una pel·lícula visualment preciosa, però que en el fons està parlant d'uns personatges que estan sempre gairebé ficats a la foscor o que els obliguen a estar dintre de la foscor. I aquesta barreja que sempre també fa amb les cançons i la música és marca de la casa.
I les imatges de la Primera Guerra Mundial, sí, terrorífiques, absolutament, sí, sí, terrorífiques. En fi, és una exquisitesa de pel·lícula estil Maurice, per entendre'ns, recorda la pel·lícula de James Ivory, sobre la vida dels intel·lectuals gais anglesos entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Jo vaig arribar a la conclusió que a Anglaterra tothom era gai en aquella època. Sí. Una pel·lícula que a l'Alfons li va entusiasmar absolutament.
Sí, home, ja fa temps que la vaig veure a Sant Sebastià, sí. I recordo que va ser la pel·lícula que més em va agradar en un festival que va ser apoteòsic. Per mi, com Sunset Song o altres pel·lícules del Terence Davis...
El largo día se acaba, Voces distantes...
Sí, clar, sí, allò que dius, la càmera és que està sempre on toca... Bé, és un superdotat, aquest home, realment, explicant pel·lícules.
Ara sentirem com a entrevista al fons el protagonista de la pel·lícula, que fa el paper del poeta Siegfried Sassoon, l'actor Jack Lowden, que està excel·lent, i li preguntarà per Terence Davis, que no va poder anar al Festival de Sant Sebastià per temes de Covid, com ara l'Alfons ens ha de parlar des de casa seva.
Ah,
exactament.
El karma,
no?
Alfons, el karma.
Però tenim una decla de Terence Davis sobre el seu film.
I wanted to show how nasty that world can be, and it can be very, very nasty.
Volia ensenyar com pot ser de desagradable aquest món, i pot ser-ho molt i molt, però també pot ser molt divertit. A més, cal recordar que Sassoon pertanyia a una classe acomodada, i molts gais d'aquesta classe se'n sortien. Però els homosexuals de classe treballadora anaven a la presó 3 anys, perquè en el meu país l'homosexualitat era un delicte fins al 1967.
What is wonderful about young gay people now?
El que és meravellós és que els joves gais d'avui dia poden dir què són i com són i no tenen aquesta altra part horrorosa que jo odio profundament. Crec que hem avançat moltíssim des d'aquella època, però no volia que la pel·lícula fos simplement homes ben esculpits despullant-se, perquè no conec res més avorrit. Sí, l'única cosa que és més avorrida és veure curses de Fórmula 1.
Genial, absolutament. A veure, sentim la teva entrevista amb l'actor, Alfons.
The great thing about this film in particular.
Nadie sabe mucho sobre Terence, ¿no? Pero que de hecho que esta película quizás sea la mejor manera lo más cercano a conocerle un poco mejor, porque él dice que él ve mucho de Terence en la película. De hecho, el personaje él considera que está interpretando a Sassoon, pero también a Terence al mismo tiempo, que él ha sentido ese tipo de cosas y que la película dice muchísimo sobre Terence también.
About Terence Davis.
Le ha tocado trabajo doble, para entendernos, porque bueno, hay dos partes de interpretación, ¿no? La habitual, y después está esta voz en off, está en la narración de las poesías, ¿no? Me gustaría saber si son igual de complejas las dos, también poner una voz tan significativa en este caso.
The poems were actually.
De hecho, el tema de las los poemas, que se hizo todo en un día, y de hecho se hizo antes del rodaje, quitando luego al final del rodaje se añadieron un par de ellos, y que seguramente fue de las cosas más complicadas para él desde su punto de vista como actor, sobre todo porque tuvo que hacerlo antes de interpretar el personaje, pero fue algo que Terence tenía claro, que a él le parecía extraño, pero que Terence quería que fuera así. Por otra parte, dice que los poemas de Sassoon, que son poemas que son fáciles de leer, entonces eso facilitaba un poco las cosas, pero también que menciona al final que como es se le hace un poco extraño que esos poemas que en realidad tienen presencia a lo largo de todo el metraje de la película, en realidad se hicieron todo en una tarde.
Quizá le sorprenda, pero quería preguntarle por los escenarios, ¿no? Porque cuando ves una película de Kubrick te das cuenta de por qué trabajaba los escenarios un año antes, porque no falta nunca nada, cada escena es perfecta en ese sentido, ¿no? Y esta película me parece igual, o sea, cada escenario te hace sentir como en casa, del más fastuoso al más sencillo, ¿no? Me preguntaba si como actor tuvo tiempo de disfrutarlos, ya que usted vivió allí.
It was great. Because I've seen a lot of
Terence. Habéis visto muchas películas de Terence Davis y de alguna manera ha empezado diciendo que sabe un poco cómo rueda y sabe cómo esas composiciones que hace él. Mencionaba una típica suya que le gusta mucho, que es como muchas veces al final de la escena la cámara como que se va y te deja y casi que ves el final de la escena en off. Y luego por otra parte dice que, bueno, que rodaron en sitios de la campiña inglesa e increíbles, que el trabajo del diseñador de producción y del decorador había sido maravilloso, cómo captaban el tono y los detalles, y que en ese sentido a él como actor, que era como sí que le facilitaba, le hacía muy fácil entrar en una escena.
¿Qué tal se le da a bailar? Porque hay varias escenas en la película y quería saber si ya era un talento natural suyo o si aprendió para la película.
Es que son de sus partes favoritas esos momentos del baile, particularmente el del Charleston, que dice bueno, que al final que es un baile bastante difícil, y que de las dos semanas previas a rodar esa escena sí que se pasaba todo el tiempo como practicando en el hotel y así los pasos y tal. Él de pequeño había hecho algún musical, entonces algo había hecho, y su hermano pequeño es bailarín, de hecho, bailarín clásico, pero dice que desde luego que no es tan bueno como él y tal, pero que bueno, que para Terence era muy importante porque él sabía que el personaje original le encantaba bailar, entonces era una parte crucial de la película, y bueno, le encantó hacer esas partes. Dice que no es un gran bailarín, para contestar a tu pregunta, pero que puede moverse, que sabe moverse.
I know how to move. It's probably the best way to describe it.
No vamos a explicar la escena, pero la última escena, el último plano, ¿cómo de difícil fue?
It was kind of difficult. We had one.
Bueno, que de hecho la tuvieron que hacer en una sola toma por temas de la luz del atardecer específica que quería Terence, y que era que para él lo importante era que no estuviera solo sentado en el banco llorando, desconsolado, sino esto que tiene el personaje durante toda la película, que es el intentar no mostrar sus emociones. Decía que es como una presa que de repente empieza a tener alguna fuga de agua, pero que no termina de romperse. Y dice que fue difícil, pero que como tenía muy claro lo que quería, tampoco le resultó lo más difícil de la película.
So it was a lot easier than a lot of the rest of the film, surprisingly.
Doncs arribem al final de la primera part de la Finestra Indiscreta. Sí, no et queixis tant, perquè ara sonarà una cançó de Marvin Hamlisch amb Carly Simon, Nobody Does It Better, perquè venim d'una magnífica pel·lícula, Benediction, sobre un país on tothom és gay, excepte la reina d'Anglaterra, Boris Johnson, i James Bond. I sobretot Roger Moore, que era el més gay de tots els James Bonds, quan als 50 anys va fer el tercer Bond de la seva vida. Celebrem els 45 anys de La espia que me amó, aquella pel·lícula on James Bond és amic dels russos, de Putin i de la KGB.
I de Barbara Bach.
O sigui que tot ha canviat moltíssim. James Bond, ens cals, vés a Ucraïna i soluciona el problema.
Qué agradable sorpresa. Bienvenida al Club Mojava. ¿Le apetece una copa? Mayor Amatsova. ¿O debo llamarle Triple X? I wasn't looking.